Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, benvinguts a l'Esports COPE d'avui dilluns 31 de juliol, dia Dembélé, dia clau per al futur del jugador del Barça, el Barça que dona per feta la seva sortida al PSG i el conjunt francès es prepara per pagar la clàusula de 50 milions que demà passarà a 100 milions. És el nom del dia, el d'Ousmane Dembélé, però també han passat més coses al món de l'esport.
Comencem amb l'última hora del futur d'Ousmane Dembélé. El PSG vol pagar els 50 milions de clàusula que té el francès, però els agents del jugador han enviat una segona carta al Barça demanant permís per negociar amb el PSG. El jugador no vol sortir unilateralment pagant la clàusula i demana als seus agents negociar a tres bandes. De seguida, l'Helena Condis ens explicarà més detalls.
El jugador del Valladolid, Ivan Fresneda, podria ser una opció pel lateral dret blaugrana.
Mentrestant, l'equip viatja avui a Las Vegas per preparar l'últim partit d'aquesta pretemporada dels Estats Units contra el Milan dimecres a les 5 de la matinada.
La selecció espanyola de futbol femení perd en el seu darrer partit de la fase de grups del Mundial davant el Japó per 4-0 i queda segona en el seu grup. El rival de vuitens és Suïssa el proper dissabte 4 d'agost a les 7 del matí.
Encara en futbol, dia clau pel futur de Sergi Darder. Aquest dilluns és l'últim dia perquè la clàusula del jugador sigui de 10 milions. A partir de demà incrementa a 15 milions d'euros.
En waterpolo masculí, el Club Natació Sabadell jugarà la Champions sense passar la fase prèvia.
Dembélé, protagonista també a les nostres xarxes, Twitter, Instagram, Joan Hernández.
Doncs mira, hem preguntat a la gent del Barça com veieu la possible sortida d'Ousmane Dembélé i el 40% creu que és reemplaçable, és a dir, no creuen que sigui insubstituïble. A la gent del Girona els hem preguntat quin jugador us està deixant més bones sensacions aquesta pretemporada i està guanyant de moment per golejada Justin amb un 50% per damunt de Pablo Torre. I a la gent de l'Espanyol li hem preguntat si confieu que Darder continuï jugant a l'Espanyol la temporada que ve, tenint en compte que demà la clàusula puja a 15 milions i el 54% diu que sí, que creu que es quedarà.
Aquestes són les tres enquestes del dia, @esportscope. Anem a conèixer l'última hora del cas Dembélé.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Música de Thriller, l'última parada del Barça a la gira pels Estats Units. Hola, Elena Condis, bona tarda, bon dia a Dallas.
Què tal, bon dia. 8:29 del matí a Dallas comença el col·laborat, amb aquesta música, el col·laborat de la gira, que ens ha esclatat una mica tard, però bé, encara queden hores tenses i de preocupació aquí a l'expedició del Barça.
Va, perfecte, aquesta música pel serial Dembélé. Aquesta hora de la tarda, aquí a Barcelona, a les 3:29 de la tarda, Dembélé segueix sent jugador del Barça?
Sí, acabem de despertar a l'hotel del Barça, on estem aquí a Dallas. Aquesta nit volen cap a Las Vegas i el que et puc explicar, que he anat doncs, preguntant en les últimes hores, és que Dembélé el donen per perdut. L'última hora, l'ultimíssima hora aquí a Dallas, és que el Barça ha rebut una segona carta als agents de Dembélé demanant que negociïn amb el PSG. La primera missiva, ho explicàvem ahir, va ser del PSG, el Barça sol·licitant formalment obrir negociacions. La va rebre Joan Laporta abans d'ahir. Els Dembélé, el que sabem i el que ens diuen des del seu entorn, és que no tenen la intenció de pagar la clàusula de 50 milions d'euros. És a dir, no tenen la intenció d'anar avui a la Lliga amb un maletí per ingressar aquest import, que fins avui, a les 12 de la nit, és el preu de sortida d'Ousmane Dembélé. El que volen és arribar a un acord amb tres bandes i no fer-ho de manera unilateral. Dembélé, el protagonista, en les últimes hores està rebent pressions per tot arreu. El PSG li ha fet avui, ja en les últimíssimes hores, una oferta marejant, que el Barça no pot ni vol igualar. L'última proposta de renovació blaugrana, fins al 2027, de fet, et puc explicar que no s'acostava les pretensions dels agents de Dembélé, que reclamaven 6-7 milions d'euros més del que li oferia el Barça, a banda de bonus i participació. A Dembélé, a l'hotel del Barça, l'he vist, el vaig veure ahir a la nit, tornava amb els seus millors amics del vestidor, amb els companys francesos, amb l'Englet, que sí, i Koundé, tenien el dia lliure i no van entrenar i van estar de compres, i s'ha reunit tant amb Mateu Alemany com amb Xavi a l'hotel del Barça. Amb Mateu Alemany és important que s'hagin vist perquè ja hem explicat que Dembélé i el seu entorn sempre han desconfiat del director de futbol del Barça. Tenen la sensació de que sempre l'ha volgut vendre, de que sempre ha volgut fer caixa amb ell, i Mateu Alemany li va dir: no, no, aquí el club et vol, has de ser una peça clau, t'has de quedar. Igual que ha fet Xavi, que ja sabeu que és el seu gran valador. De fet, si Dembélé va renovar l'any passat, gran part de la culpa, gran part de la responsabilitat la va tenir l'entrenador del Barça. Dembélé a Xavi, de moment, no li va dir res. Ahir al sopar no li va comunicar ni que es quedava ni que se n'anava, tot i que, pel que sé, alguns futbolistes, alguns companys de vestidor, sí que els ha dit Dembélé que es veu molt a prop del París Saint-Germain. Laporta, et puc dir que el vaig veure molt empipat amb el PSG, perquè té la sensació, i és una realitat, que el club francès no respecta el fair play ni les regles del joc, i l'última hora, estricta última hora, passa per aquesta carta als agents de Dembélé, Edu, demanant una negociació a tres bandes. No tenen la intenció de pagar la clàusula, que és de 50 milions d'euros, repetim, fins avui a les 12 de la nit, serien 25 pel Barça i 25 pels agents de Dembélé, tot i que no serien 25 milions d'euros nets perquè haurien de tributar impostos davant d'Hisenda. Dembélé, en principi, si no hi ha cap novetat, pujarà a l'avió amb la resta de l'equip. Se'n van avui de Dallas a Las Vegas, jo me'n vaig una mica d'avançadilla per rebre'ls allà, i surten a les 11 de la nit, hora vostra, a primera de la tarda aquí a Dallas, cap a Las Vegas.
Aquesta és la intrahistòria de la nit llarga ahir a Dallas, i Elena, Xavi, que després del clàssic demanava més reforços.
Xavi, Edu, puc dir que està molt preocupat amb la més que possible sortida de Dembélé. Si ja demanava més reforços abans de tenir clar que aquest colabrot podia anar més, imagina't ara el que li demanarà a Mateu Alemany i a Laporta. Xavi està molt preocupat i et puc explicar com a detall que les últimes hores s'ha quedat a l'hotel, perquè ahir, mentre tot el seu cos tècnic, fins i tot el seu germà, el seu ajudant Òscar Hernández, van sortir a aprofitar una mica a estar per Dallas, anar a dinar, a sopar fora, tenint en compte que hi havia dia lliure, a Xavi jo no el vaig veure sortir en cap moment de l'hotel de concentració. És conscient, i així li ha traslladat a Laporta, que si se'n va Dembélé, també al Barça li serà gairebé impossible fitxar un recanvi de garanties amb la delicada situació econòmica, i evidentment doncs està apretant, perquè ja ho va fer, acabar el clàssic va voler aixeclar un missatge, que és que el Madrid tenia una plantilla molt més àmplia que el Barça i que no es deixessin emportar pel resultat ni per l'eufòria del moment, per aquest 3-0, sinó que el que havien de fer des de la direcció esportiva era treballar per reforçar l'equip. Demanava un lateral, demanava un migcampista, tot i que no ho verbalitzava, sí que ho demana internament, i ara, evidentment, si se'n va Dembélé, també voldrà reforçar l'atac. Escolta, Xavi.
Nos falta, lo sabe la dirección deportiva, lo sabe el presidente, creo que nos debemos reforzar un pelín más, a pesar del resultado y de la euforia, pero creo que para ser más competitivos necesitamos algo más.
Doncs per ser més competitius necessitem alguna cosa més, evidentment, si se'n va a Dembélé, que és un dels futbolistes més determinants, si no el més determinant per Xavi Hernández, la petició, el que reclamarà Xavi Hernández evidentment seran una peça més.
Clar, això t'anava a preguntar, la carta als Reis de Xavi Hernández. Ara, si se'n va Dembélé, això tindrà conseqüències? Ho dic per la gent com Abde, Ferran Torres, o fitxatges com Bernardo Silva, João Cancelo, o què? Què passarà a partir d'ara?
Un lateral Xavi sempre l'ha volgut, per tant el club treballa també en aquesta direcció, perquè Serginho no entra en els seus plans i Sergio Roberto no és lateral pur, Araujo és sempre l'invent que li funciona contra el Madrid i Koundé no s'ha d'acabar de sentir massa còmode en aquesta posició, però veurem. Bernardo Silva ja saps que és un somni gairebé impossible i des del Manchester City em diuen que de propostes econòmiques i ofertes només n'han rebut per part del PSG i d'Aràbia Saudita. Del Barça no tenen notícies. El qui sí que li pot, entre cometes, afectar és Abde, que estava negociant els jugadors, estava parlant directament amb el Betis de cara a la propera temporada, però evidentment, si se'n va Dembélé, Xavi frenarà la seva sortida. És un dels jugadors que més li està agradant en aquesta altra temporada. De fet, és un dels que va brillar en el primer amistós contra l'Arsenal i tot i que ell es veia, el jugador Abde, es veia més fora que dins i el Barça també considerava que podia fer caixa amb ell perquè té bon cartell. Si se'n va Dembélé, el Barça no deixarà que es tanqui cap acord amb el Betis, és a dir, frenarà la seva sortida perquè serà una peça important a la davantera del Barça.
No té bona pinta el cas Dembélé pel Barça. Helena, un petó, gràcies.
Adéu, una abraçada.
Tot seguint les claus d'una de les sensacions de la gira nord-americana, el Barça, qui és Fermín López? És que una de les sorpreses del clàssic del passat dissabte va ser Fermín López amb un golaç i una assistència al segon temps. El jugador del planter és una de les apostes de Xavi i tu, Raül, has fet un informe del seu darrer any al Linares.
Així és. Té 20 anys i després d'acabar la seva etapa formativa a la Masia va sortir cedit al Linares Deportivo l'any passat, on va jugar 37 partits, 32 com a titular, on va fer 12 gols, sent migcampista, va ser el màxim golejador de l'equip. A més, va donar 4 assistències. Un Linares Deportivo que va acabar en 6a posició del grup de primera federació, empatat a punts amb el Celta B, que va disputar el play-off amb un dels pressupostos més modestos de la categoria. Això parla molt bé de la figura que tenim al telèfon, Edu.
Miquel Lleida, director deportivo del Linares, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es mala carta de presentación esta, ¿eh?
No está mal, ¿eh? El año de Fermín ha sido espectacular con el crecimiento que él ha tenido y la verdad es que es una alegría, ¿no?, ver dónde está llegando esto.
Oye, teníamos aquí una duda en la redacción. Este fin de semana, ¿quién te ha llamado más, los representantes o los periodistas?
Bueno, un poco de cada.
Un poco de cada, ¿no?
En época de mercado, pues es habitual, ¿no?, que te llamen los representantes, pero ahora con más razón, ¿no?, por ofreciendo chicos y, bueno, y también pues felicitando un poco por la situación de Fermín.
Oye, cuéntanos, ¿quién es Fermín López? Tú que lo viste el año pasado en el Linares, ¿quién es? ¿Qué tiene de tan especial?
Pues es un chico muy humilde, un chico con un hambre terrible y con mucho talento, ¿no?, que al final es por lo que ha llegado ahí. Él es consciente de que realmente no ha hecho nada y tiene ganas de más. O sea, que yo creo que él sabe perfectamente que con trabajo ha llegado a estar donde está y con más trabajo pues podrá tener mayores éxitos.
¿Tú lo fichaste para el club?
Sí. Yo nosotros necesitamos un jugador en la media punta. La verdad es que mi idea inicial era traer un chico sub-23 que no hubiese estado en la categoría, alguien a quien darle la oportunidad, ¿no? Porque yo, como le decía al presidente de aquí de Linares, a Jesús Medina, le decía que lo que necesitamos era alguien que fuese jugador para Linares en este momento de su carrera, pero que el día de mañana no tuviésemos acceso a ese jugador, ¿no? Porque es un poco la filosofía que nosotros tenemos aquí. Y tras tener un par de opciones en el mercado que no fueron imposibles de acometer, pues decidimos ir a por Fermín, que había hecho la pretemporada con el Arsenal, y en principio no tenía hueco dentro de la plantilla, con lo cual pues yo el año anterior había estado como secretario técnico en el Sabadell y lo había visto mucho con el juvenil, aunque él era suplente, era un habitual suplente en esa plantilla, pero se veía la muestra, había dejado mucha muestra, ¿no?, de su talento y sobre todo que se veía que venía todavía en evolución física. Era un chico que todavía no había terminado de formarse, que probablemente en la temporada iba a ganar ese físico que le iba a hacer ser mejor, y así fue.
Miguel, ¿cómo juega Fermín en el Clásico, que es el partido, la carta de presentación más importante del chaval hasta el momento? Le vimos muy en la zona de tres cuartos para arriba. ¿Es su posición natural esta?
Sí, dentro del esquema de habitual del Barça, pues él sería un interior, incluso podría llegar a jugar como falso extremo por la izquierda, ¿no? Haciendo un poco labores de extremo totalmente diferentes, ¿no?, a lo que es el Dembélé, ¿no?, que ahora está tan también en boca de todos. Y yo creo que donde él rinde mejor sería como interior, y sobre todo cuando juega por perfil izquierdo, porque le ayuda en sus conducciones, ¿no?, como en el gol, que él conduce de fuera para adentro, vamos a decir, aunque en este caso el golpeo lo hace con la pierna mala, entre comillas.
Y la última, Miguel, es una de sus cualidades, es su faceta como goleador, ¿no? Porque siendo un jugador de medio campo, el año pasado marcó 12 goles, en el Clásico ya marcó un gol desde fuera del área ante Courtois. Podemos decir que esta es una de sus cartas de presentación, ¿no?
Sí, sí, sí. Una de las cosas por las que también pensamos en él es precisamente por eso, porque él tiene facilidad para pisar área, para sobre todo él es muy bueno acompañando jugadas, apareciendo en segundo palo, cuando él da el pase, el último, penúltimo pase, él sigue acompañando, y este año muchos de los goles que ha hecho ha sido precisamente por eso. Recuerdo un gol a la Cultu, otro al Talavera, que son rechaces del portero a los que él llega, y es una de sus grandes virtudes. Al final tiene talento con la pelota para el uno para uno, tiene muy buena conducción, tiene incluso visión de juego para poder filtrar, pero sobre todo el acompañar, el conducir y entrar al área. Él al final tiene ahí un idilio con el gol, y generalmente a lo largo de su trayectoria lo había demostrado en la segunda vuelta, como aquí fue. Aquí en la primera vuelta creo que solo hizo un gol, y en la segunda vuelta hizo 10 o 11 y se destapó.
No está nada mal. Oye, Miguel, ahora todo el mundo se sube al carrito de Fermín, apúntate a la medalla. Para la próxima temporada, ¿hay algún jugador que tengas tuyo en cartera que digas, ojo con este, que a ver si va a dar de qué hablar en los próximos años?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros, tanto yo como mi compañero, el secretario técnico Antonio Matez, echamos muchas horas, ¿no?, viendo un poco este perfil de futbolista, ¿no?, que puede romper a futuro, y tenemos muchos en mente, ¿no?, que puedan encajar. Este año hemos incorporado un chico sub-23, Javi Rentero, en el mediocampo, que también puede ser un poco ese perfil. Fran Ortuño, aunque es un lateral izquierdo y que no tiene quizá tan, no es tan llamativo como un mediapunta o un extremo, pero son jugadores emergentes que queremos que pasen por aquí, por Linares, y luego puedan alcanzar las cotas más altas que pueda ser. En cuanto a lo de la medalla, pues yo solo hago mi trabajo. Ahí es Fermín el que se lo ha ganado, el que ha tirado la puerta abajo.
Pero bueno,
y al final,
eso que te llevas tú, ¿eh?, también.
Sí, no, yo la verdad que no estoy muy orgulloso, pero al final creo que se lo ha ganado él. Si estaba en el Barça también es porque había demostrado mucho, y bueno, yo en mis anteriores clubes en los que he estado, pues siempre ha sido esa mi función, encontrar talento emergente, y bueno, al final he trabajado con otros chicos que están en primera división y te sientes igual de orgulloso de todos ellos.
Y la importancia que tienen estas categorías para luego dar el salto al fútbol profesional. Miguel de Ita, el director deportivo de Linares, gracias por pasarte aquí este lunes en Sportscope, y estaremos muy atentos a la evolución de Fermín López y a tus consejos. Miguel, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Un últim apunt en clau Barça. Hola, Víctor Navarro, com estàs?
Molt bona, Edu, bona tarda.
Què tal de la tornada a Madrid? Has tornat bé?
Tot bé, per sí. Sort, tot bé.
Tot en ordre, pel que veig. Sí. Torna a sortir el nom del lateral del Valladolid, Ivan Fresneda, per reforçar la banda dreta del conjunt blaugrana.
Sí, primer de tot, hem de recordar la clàusula d'Ivan Fresneda. Primer era de 40 milions, però va baixar 20 milions al baixar de categoria el Valladolid, a l'estat segona divisió. Una vegada ha baixat el Valladolid i baixa aquesta clàusula, el Barça tampoc pot pagar 20 milions d'euros, però ja creu que pot negociar amb el Valladolid. Al Barça li agrada l'opció d'Ivan Fresneda, sobretot perquè és jove i té futur. És més viable econòmicament que la de Cancelo, encara que Cancelo seria el lateral dret somiat. I ara els agents d'Ivan Fresneda el que han de fer és reunir-se amb el Valladolid per intentar també ells negociar que no apliquin aquesta clàusula de 20 milions d'euros i que deixin l'operació amb menys calés. Ivan Fresneda està ja en la pretemporada del Valladolid. El que fa és treballar al marge fins que estigui a to i pugui estar amb els seus companys. I el que vol el Barça és, si acaba fitxant Ivan Fresneda, pagar al voltant de 10 milions d'euros. Ara, a les últimes hores, s'ha informat des de Valladolid que agradaria l'opció d'Estanis Pedrola, també, per incorporar-se al Valladolid, un jugador del Barça que podria entrar dins d'aquesta operació. De moment encara no s'ha parlat, no han parlat Barça i Valladolid encara, però el primer pas és que els agents i Ivan Fresneda parlin amb el Valladolid per intentar baixar les pretensions del club i que així Ivan Fresneda pugui sortir. No només està el Barça, hi ha més equips de primera divisió que estan pendents del jugador i del seu futur, però el Barça agrada, és un lateral dret de futur i creuen que pot ocupar bé aquesta posició que va quedar clar en aquest inici de pretemporada que cal, i Xavi ho demana, un lateral dret que s'ha de fitxar.
Parlant de futur i parlant de lateral dret, un dels que ja està amb el Barça Atlètic és Julián Araujo.
Sí, va molt relacionat això. Està ja a la Vall d'en Bas amb l'equip de Rafa Márquez. El que passa és que Xavi encara creu que necessita més minuts, que ha de cuinar-se com a jugador, que ha de créixer com a jugador i que, per tant, el que necessita Julián Araujo és una sessió. No volen que sigui una venda, creuen en el futur de Julián Araujo, fa res que està a Can Barça, com qui diu, i el que volen és cedir-lo sense opció de compra. Qui està més pendent d'això és Las Palmas de García Pimienta, de l'exentrenador precisament del Barça Atlètic. Han de negociar, però el futur de Julián Araujo passarà per una sessió fora de Can Barça per acumular minuts. De moment està amb el Barça Atlètic, no està ja en dinàmica de primer equip com estava a les últimes setmanes i mesos d'aquesta passada temporada, i ara el que han de fer és, quan tinguin ja una oferta formal de sessió de Las Palmas i el Barça consideri que és bona i l'accepti, llavors Julián Araujo abandonarà la concentració del Barça Atlètic i marxarà cap al seu nou destí.
I el que ja no està és el porter Arnau Tenas, que jugarà la temporada vinent al conjunt de Luis Enrique al PSG.
Sí, fitxa Arnau Tenas, és veritat que és molt estimat per tota la plantilla del Barça, també per l'afició, molt estimat, i que al final, bueno, que surti d'aquesta manera lliure de Can Barça, sense deixar calés, a més, un jugador que se'l veia com el futur de Víctor Valdés, sempre es parlava d'això, doncs, bueno, al final marxa més a l'etern rival. Ja amb l'Helena heu parlat prou del PSG, del que significa el PSG, amb Dembélé i de més, imagineu ara també Arnau Tenas, doncs Luis Enrique ho ha tingut clar, el vol, i l'ha fitxat fins al 2026, signa Arnau Tenas, que deia en la seva arribada a París que fins i tot no descarta ser titular en algun moment. És evident que Luis Enrique, per al que creu en el plante, per al que creu en els joves, segur qui li dona minuts a Arnau Tenas i veurem quin futur té. És veritat que tindrà més minuts a Can Barça perquè aquí, amb la renovació d'Iñaki Peña, ja li va quedar clar a Arnau Tenas que no seria el substitut de Ter Stegen, i amb un Barça Atlètic que no ha pujat a segona divisió i amb una primera federació que se la quedava petita, no tenia més opcions que marxar i buscar minuts fora, i ara ho farà a París.
És un cas estrany el d'Arnau Tenas perquè queda lliure, el Barça després volia negociar amb ell, ara s'ha anat al PSG, ja ho parlarem en els propers dies. Víctor, cuida molt, descansa sobretot, descansa, que és important, sí. I una abraçada ben forta.
Una abraçada, Edu, gràcies.
Tres i 50 de la tarda, aquí a Esportscope, anem amb el debat. Hola, Josep Maria Minguella, per on paràs?
Hola, estem aquí a la... a prop del casino, però també a prop del lloc que es fa el festival i a dintre del camp de golf, que és un lloc magnífic. Convido la gent que vingui a visitar-ho i s'ho passi bé donant una volta per Peralada.
Millor impossible, tu, començar així, millor impossible, m'ho has venut molt bé. Escolta, dues coses molt ràpides. El tema Dembélé, li fa sí. un favor al PSG al Barça o tot el contrari?
Bueno, el PSG està en fase de reformació, com cada any, i a més amb el Luis Campos de secretari tècnic o director esportiu, i amb un nou entrenador, Luis Enrique, que coneix el jugador, i que ja el va tenir, o que si no el coneix suficient, segur que el coneix suficient, i llavors, si estàs en aquesta fase, hi ha aquesta possibilitat de fitxar el jugador, que a més és francès, i que d'alguna manera encaixa en aquells latituds, doncs, i que ara és que una clàusula, doncs és normal que s'ho plantegin la possibilitat de fitxar-ho. Això jo crec que es donen totes les qualitats perquè el jugador doni aquest pas o perquè el Paris Saint-Germain ho provi. Pues, si dona o no pas al jugador, dependrà del content que està aquí, que et van dir que estava molt content i que tot això, bueno, si està molt content no marxarà. Ara, si l'oferta és molt gran i la gent té molt interès i l'entrenador també, i li garantitza jugar i tot això, però és molt possible que se'n vagi.
I del clàssic del dissabte, que va acabar en 3-0 en victòria del Barça, aprovats i suspensos, el nom, sens dubte, és el que estàvem parlant ara, el de Fermín López.
Sí, la veritat és que va ser un partit força interessant. Veníem una mica assustats després del primer partit d'aquesta gira, que el Barça estava... va encaixar la derrota una mica sorprenent per la manera que va ser i tot això, veiem ara amb aquest Madrid i tal, però el primer gol va ser precisament del Dembélé, va ser molt important, vull dir, va donar tranquil·litat, va fer que el partit sigués molt igualat, i al final, quan semblava que anava amb una zero i cap a casa, doncs, bueno, hi va haver dos gols que van fer un resultat diferenciat, que és molt satisfactori pels culers, encara que potser no representa el que va ser un partit, però ho volta aquestes coses. I no oblidem que estem en fase de preparació, vull dir que es fan canvis, es busquen noves sensacions un equip i l'altre. Llavors, és molt important guanyar sempre el Madrid a qualsevol competició, però se li té de donar la repercussió que realment té.
En l'opinió de Minguella. Una abraçada molt forta. Cuida molt, Mingui.
Gràcies, igualment, vosaltres.
Vinga, som-hi, anem a parlar una mica del Mundial Femení, perquè aquest matí, Txondo, males notícies pel conjunt de Jorge Vilda amb aquesta derrota per 4-0 davant el Japó.
Doncs sí, males notícies. De fet, sempre parlem de les bones sensacions que es dona aquesta sintonia del Mundial, no, Edu? I avui no, Espanya no li ha acompanyat. 4-0 contra el Japó, perd la primera plaça del grup i s'enfrontarà a Suïssa als vuitens de final. En clau blaugrana, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Salma Parayolo i també Alexia Putellas han repetit titularitat i també s'ha sumat Mariona Caldentey a l'onze inicial. Lamentablement, Espanya ha patit una dura derrota a la primera d'aquest Mundial, però, segons Aitana, a Radio Televisió Espanyola, això els hi pot venir bé per fer-les més fortes i unir més al vestuari.
Vamos a sacar lo positivo, todo lo que podamos aprender del partido de hoy nos hará más fuertes y a veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca. Así que por mi parte pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado. No estamos orgullosas de lo que hemos dado hoy en el campo, pero bien, como digo, el fútbol te da nuevas oportunidades.
Per la seva part, Jorge Vilda s'ha assenyalat ahir mateix com a màxim responsable d'aquesta derrota i espera que aquesta desfeta es transformi en més ganes de competir per les jugadores als vuitens de final contra Suïssa.
5 minuts per arribar a les 4. Parlem ara del Girona. Dues coses, dos apunts del conjunt de Mitchell, perquè la pretemporada a Manchester no està gens malament, Arnau.
Sí, el Girona va tornar ahir de l'estada a Manchester i es continua preparant pel següent partit de pretemporada, dimecres a Nàpols contra el campió de la Lliga Italiana. I en relació a fitxatges, us ho portem avançant fa dies, el davanter ucraïnès Artem Dovik és l'elegit per ocupar la davantera al Girona. Amb la baixa de Tati Castellanos i a menys de dues setmanes per l'inici de Lliga, el Girona i el SK Dnipro ja negocien el traspàs pel davanter ucraïnès. Des d'Ucrània asseguren que l'acord entre els clubs s'hauria tancat entorn als 6 milions d'euros.
Escolta, com està el tema de Pablo Torre després d'aquest ensurt davant el Blackburn Rovers?
Doncs Pablo Torre dissabte va ser substituït per un cop al genoll, però el propi Mitchell després del partit va assegurar que no era res greu i des del club ens asseguren que únicament va ser un cop.
Setmana decisiva del conjunt de Montilivi. Gràcies, Arnau. Deixem la Liga eSports.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Baixem a la segona divisió. Raül Chao, hem començat parlant de clàusules, la de Dembélé. Com tenim el tema d'Arder?
Avui és un dia important per Darder. El Mag d'Artà, a partir de demà, puja la seva clàusula de 10 a 15 milions d'euros. Veurem si algun club de primera pot arribar a pagar la seva clàusula. Les últimes setmanes ha sonat el seu nom a clubs com el Mallorca, Celta, Betis o Sevilla.
Escolta, no han vingut encara les cares noves, però diu el Quique Iglesias que pot venir a Alejo, el del Cádiz.
Així és, pel que fa a la carpeta de fitxatges, de moment no hi ha moviments perquè no hi ha sortides. Una de les possibles opcions, com va avançar Quique Iglesias, es tracta de l'extrem Ivan Alejo, exjugador del Cádiz o de l'Eibar, on va coincidir amb Garagarza.
Deixem el futbol. Porque Juan Arias ha terminado Mundial de Natación de Fukuoka con la natación artística y el waterpolo, salvando la imagen de España.
Sí, los mundiales han acabado con 9 medallas para la representación española, tercera mejor cosecha en un campeonato del mundo. La natación artística ha sido la sorpresa agradable con 7 medallas, el waterpolo ha cumplido con 2. También se han visto progresos en saltos y saltos de altura, mientras que la natación en línea y aguas abiertas, como se preveía, no han conseguido ningún metal. De las 7 medallas de la artística, 3 son oros, 1 plata, 3 bronce. A destacar el papel de los chicos Fernando del Río y Denis González en pruebas masculinas y mixtas, con 2 oros en su estreno. Lamentablemente, solo el dúo y el equipo femenino nos representará en los Juegos si obtienen plaza, que no está garantizada. Los chicos no participarán en país porque no se disputan esas pruebas. Además de esos metales, hay que sumar la plaza olímpica de las chicas del waterpolo, de Ana Carvajal en plataforma olímpica, y 2 de Hugo González en 200 estilos y 200 espaldas. El resto tendrá que ganárselo la plaza olímpica en el Mundial de Natación de Doha en febrero del 2024. Hemos hablado con uno de los que tendrán que ganarse esa plaza, en este caso. Uno de ellos será el equipo masculino de waterpolo. El seleccionador David Martín asegura que harán todo lo posible para estar en la próxima cita olímpica.
Tenemos la capacidad para volver a ganar el oro, pero bueno, en las semifinales creo que hicimos un gran partido, pero en los últimos 3 minutos apareció la calidad individual de Hungría. Lo importante era recuperarse mentalmente. Hemos ganado medalla de bronce, le tenemos que dar mucho valor. El oro está muy caro y las medallas también, ¿no? Por lo tanto, hemos ganado la competición de Los Ángeles en la World Cup, hemos quedado aquí terceros. En resumen, solo hemos perdido un partido en todo el verano, que ha sido la semifinal del Mundial. Por lo tanto, creo que el equipo sigue en la misma dinámica de los últimos años. Tenemos que seguir trabajando, pero creo que este grupo se ha establecido en la élite y eso es muy importante.
Por cierto, hablando de waterpolo, el Sabadell ha obtenido una invitación para jugar la Champions de waterpolo la temporada que viene. Por segundo año consecutivo competirà con los mejores del continente.
Es parlada Sabadell, Raúl Chau, una pool molt breu d'atletisme.
Adel Mechal i Esther Guerrero han guanyat l'or als 1.500 metres i també Maria Vicente ha fet plata en el triple salt, on hi ha hagut polèmica, on el jutge ha mesurat més de 20 centímetres de més.
Aquest apunt d'atletisme, tornem demà gràcies a l'Esports Cope edició estiu des de les 3:25 de la tarda, ja són les 4. Chau.